Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
La caserna és de la ciutat, deia el lema, i ara també ho subscriuen els tribunals. Avui hem sabut que la justícia ha resolt que la caserna de la Guàrdia Civil és de titularitat municipal i no pas del Ministeri de l'Interior. D'aquesta manera, l'Ajuntament podrà fer ús d'aquest equipament estratègic de la Gran Via sense haver de pagar cap indemnització a l'Estat. Tot i que el Ministeri encara pot recórrer la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, si no ho fes, l'edifici passaria a mans municipals de forma definitiva. Recordem que inicialment el govern de Manuel Bustos volia pagar per recuperar la caserna i que el govern quadripartit ho va rebutjar i el 2018 el ple va decidir no indemnitzar l'Estat. És aquesta decisió la que va recórrer el Ministeri i que ara no ha prosperat. De seguida hi aprofundim, abans ho resumim, la resta de temes del dia.
Titulars.
El director de Serveis Territorials d'Ensenyament a la comarca, Jesús Vinyes, defensa que les escoles són segures. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Pere. Segons dades del departament, durant la setmana més dura de la segona onada, només van tancar 100 grups bombolla dels més de 2.000 que hi ha a Sabadell. Per això assegura que no s'ha de patir perquè els infants vagin a les escoles.
Des d'un punt de vista sanitari, el que ens diuen les persones de salut, els que nosaltres treballem contínuament, ens diuen que les escoles és necessari que estiguin obertes i fins i tot és un factor de que disminueix el risc de contagi.
Vinyes també defensa que les escoles estiguin tancades fins l'11 de gener. Així hi ha més marge per detectar contagis abans que els alumnes tornin a les aules després de Nadal.
El sabadellenc Fèlix Colomer estrenarà una sèrie documental sobre la pandèmia a HBO.
Serà el 7 de febrer amb el títol Vitals. La sèrie es va rodar a l'Hospital de Sabadell i es pot veure com van enfrontant-se al virus al personal sanitari. Així ha valorat aquesta oportunitat el programa Al Matí.
La brutalitat que ha sigut poder estar on tothom volia estar, no? El privilegi de poder estar on tothom volia estar i poder explicar aquestes històries de tanta gent que, si no, serien invisibles i que ells havent-ho vist, sobretot, i que tothom ha estat molt content i que tothom veu que això és un producte necessari, doncs és per mi genial.
Colomer és autor d'altres documentals com Sasha i Shootball.
Creix la preocupació al centre d'esport Sabadell per l'estat de la gespa de la nova Creu Alta.
Les pluges de les últimes setmanes i el mal sistema de drenatge han deteriorat un terreny de joc que es va renovar al setembre per complir amb les exigències de la Lliga. Després del partit contra el Castellón, el tècnic Antonio Hidalgo ja va expressar el seu malestar i va reclamar solucions al respecte.
Us ampliem aquestes i altres informacions en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia assolellat avui a Sabadell, 16 graus, un dia agradable d'aquests d'hivern. En Jordi Vians explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. En general, aquest dimarts tenim un dia molt tranquil a gran part de Catalunya. Això sí, amb els bancs de boira que són extensos cap a la depressió central, més aviat cap al sector del Pla de Lleida. És aquí on tenim aquesta mala visibilitat, també cap a l'interior de la Vall de l'Ebre. Boires que amb aquest sector de Ponent poden arribar a ser persistents aquest dimarts i ja està fent que les temperatures, per exemple, amb aquests indrets amb la boira, ni tan sols a hores d'ara superin els 4 o 5 graus. Mentre que la resta del país, com tenim força sol, tot i el pas d'alguns núvols poc importants, la temperatura d'aquest dimarts pot arribar a ser més alta. Ja, de fet, a hores d'ara tenim temperatures que se situen cap als 15, 16, 17 o 18 graus. Tot i això, els núvols prims a la tarda podrien fer-se una miqueta més importants cap al Pirineu, però en principi no esperem majors conseqüències. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Javier Arjona, des del Transmet, bon dia.
Bon dia. Doncs primer de tot informar els usuaris de Rodalies de Catalunya que per reajustos del servei per Nadal, la R7 no dona servei i la R8 circula al 50%. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. I res, això és tot el moment de la Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia, Javier. Pel que fa a la situació del trànsit, trobem retencions a l'entrada i la sortida de la ronda litoral, 2 quilòmetres en sentit nord al nus de la Trinitat. La resta de vies que ens envolten funcionen o circulen amb tranquil·litat. Passen 5 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El litigi sobre la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil està arribant al seu final i si no hi ha un nou gir de guió, ho faríem resultats positius per la ciutat. Els tribunals han sentenciat que l'Ajuntament podrà recuperar la propietat de la caserna sense haver d'indemnitzar l'Estat. D'aquesta manera, la justícia desestima la reclamació del Ministeri de l'Interior i dona la raó a l'administració local. Si la sentència no es recorre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les instal·lacions de la Gran Via es considerarien municipals sense necessitat de fer cap tràmit més. Aquesta sentència, Pau, apunta al final d'un procés que s'arrossega des del 2006.
Exacte, però el mes de febrer d'aquell any, l'aleshores alcalde Manuel Bustos i el ministre Alfredo Pérez Rubalcaba van signar un conveni perquè Sabadell pogués tornar a utilitzar la caserna de la Guàrdia Civil a canvi de pagar 3 milions d'euros i cedir un terreny de 5.000 metres quadrats a Sant Pau de Riu-Sec. Des de l'oposició, però, defensaven que la caserna ja era de la ciutat i que, per tant, no s'havia de compensar l'Estat. Després d'anys de recursos contenciosos administratius que no van arribar a bon port per defectes de forma, durant el mandat anterior es va reactivar el procés. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va donar la raó a l'Ajuntament i el quadripartit va portar al ple del 22 de febrer del 2018 l'anul·lació del conveni del 2006. Davant d'aquest pas, el Ministeri va presentar un contenciós contra l'administració local, que és el que s'acaba de resoldre. L'alcaldessa de Sabadell ha celebrat la notícia, tot i que recorda que el Ministeri encara podria recórrer el text al TSJ.
És una bona notícia per la ciutat, ja que si finalment es confirma, doncs Sabadell podrà comptar amb el gran espai doncs, que significa la caserna i, per tant, sabeu que està en un eix estratègic com és l'eix de la Gran Via a desenvolupar. Tot això cal ser prudents i esperar a veure què fa l'advocacia de l'Estat, perquè tot i que és una sentència doncs, que ens dona la raó a l'Ajuntament, es pot recórrer i, per tant, podria anar al Tribunal Superior de Justícia i, per tant, hem de ser encara prudents.
Des de la Crida ja han reaccionat a la sentència assegurant que avala el procés iniciat durant el mandat anterior i veuen més a prop poder fer ús de la caserna sense que costi uns diners a les arques públiques. En el mateix sentit, s'ha posicionat des d'Esquerra Republicana, que han reivindicat que no es pot pagar el que ja és públic.
Mentre els diferents processos polítics i judicials d'aquests 14 anys s'han anat desenvolupant, la caserna s'ha vist com un equipament amb moltes possibilitats.
El 2006 es veia com la futura seu de l'anomenat Parc de Salut, un centre d'investigació del Taulí. Anys després es plantejava una rehabilitació de les instal·lacions per destinar-les a habitatge social. Des de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, fins i tot la veien com l'emplaçament de l'institut públic que necessita el barri. Tot plegat mentre durant uns mesos va estar ocupada per col·lectius de cultura popular, fins que es va desallotjar pel perill que suposaven els danys estructurals de l'equipament. En tot cas, s'ha perfilat sempre com un punt estratègic, tant pels seus 7.000 metres quadrats com per la seva ubicació a tocar de la Gran Via i de l'Hospital de Sabadell.
Notícies migdia.
Canviem de qüestió. El sistema educatiu està preparat per suportar una tercera onada del coronavirus amb les escoles obertes. Així ho conclou el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament del Vallès Occidental, Jesús Vinyes, a partir de les dades d'aquesta segona onada. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Vinyes assegura que en el pitjor moment d'aquesta tardor només es van haver de tancar un 5% dels grups de Sabadell.
Estem preparats per una incidència com la que hi podia haver-hi a la segona onada i fins i tot una mica més. Perquè el màxim que vam arribar és el 5% de grups confinats. Per exemple, a Sabadell, el 31 d'octubre, hi havia 110 grups bombolla confinats. Però el conjunt de grups bombolla de Sabadell és 2.000 i escaig.
Per això assegura que les escoles són espais segurs on no es transmet el virus.
De fet, també ha explicat que, segons el Departament de Salut, és positiu que les escoles estiguin obertes, ja que hi ha menys risc de transmissió comunitària. Ho justifica perquè les dades del virus empitjoren després de períodes on els centres estan tancats, com durant el passat pont de la Puríssima. En aquest mateix sentit, descarta que ahir les escoles haguessin de tancar, però avala que no es torni a les aules fins l'11 de gener.
Bé, aquesta mesura es prenia perquè era un dia aïllat, i no sabíem nosaltres quin impacte podia haver-hi, nosaltres, bàsicament, segur, em refereixo, no sabíem quin impacte tindria això, aquestes relacions comunitàries que podia haver-hi per Nadal. I per això es va optar per començar el dia 11, per així aquest impacte tenir-lo molt, molt més definit, molt més clar.
Vinyes també aprova que els docents hagin de fer-se una prova quan tornin de les vacances per descartar casos asimptomàtics.
Per altra banda, també s'ha referit al fet que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obligui a realitzar un 25% de les classes en castellà. Vinyes subratlla que això de fixar percentatges és un criteri obsolet i nega que l'ús del castellà a les aules sigui residual.
És una infàmia dir que la llengua castellana no s'utilitza en els centres. La llengua castellana hi és present, és respectada, molts alumnes la usen contínuament, vull dir que no és un tema que realment ens preocupi. En canvi, el que és la llengua catalana tenim dubtes que en alguns contextos determinats, si no fem mesures específiques de suport, realment puguem garantir que tots els alumnes puguin usar-la.
També ha dit que les obres de l'escola Virolet començaran al gener, en lloc del 15 de desembre, com era previst. El dia 27 de gener a la tarda, el Taulí sabrà si obté la certificació de centre cerca. Es tracta d'un estatus que li permetria obtenir més finançament justament per a recerca, que cada vegada té més pes en el sector. Entre els objectius destacats hi ha el fet d'investigar més, però també el de retenir talent.
Lluís Blanc, director de Recerca i Innovació del Taulí, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio què suposa adquirir el nivell de centre cerca.
Això vol dir que tens un reconeixement dels departaments d'Universitat i Salut, i aleshores això va associat també amb un determinat finançament que investia exclusivament la recerca i la innovació per fomentar-ho. Llavors, aquest és un procés que s'avalua amb el temps, cada 4 anys hi ha una avaluació, i que si no es passa aquesta avaluació, òbviament pots deixar de ser centre cerca i els beneficis que això comporta.
Un altre dels avantatges és l'explotació de la propietat intel·lectual del coneixement que genera la institució. La corporació acaba de lliurar la 22a edició de les beques Taulí, dotades amb 130.000 euros. En total s'han becat 25 projectes de recerca i innovació. El lliurament es va fer aquest dilluns al migdia en un acte completament telemàtic per la pandèmia. Blanc explica que s'ha de generar retorn a la societat.
Si nosaltres, les institucions, etc., no troben valor al que fan per trobar nous descobriments, per trobar nous mecanismes de malalties, per solucionar problemes a peu de llit, etc., que tot això genera un coneixement i algun d'aquest coneixement es pot transferir i després es pot industrialitzar i això pot tornar, per tant, donar valor a aquest coneixement, és a dir, una societat no pot progressar.
La Fundació Banc Sabadell també dedica fons a les beques.
I encara sobre l'Hospital de Sabadell, la seva remodelació serà la solució definitiva a la situació de col·lapse endèmic de les urgències. Així ho ha confirmat al programa Al Matí el director del servei, Gilberto Alonso, que preveu que el 2024 les urgències comptaran amb tot l'espai que necessiten per atendre els pacients de la seva àrea de referència, que són uns 400.000 habitants.
Una de les mancances del Taulí és la de llits d'aguts, però quedarà solucionada quan acabin les obres del frontal Gran Via i el nou edifici. Gilberto Alonso considera que serà una oportunitat per comptar amb unes urgències dimensionades per la complexitat de l'Hospital de Sabadell.
Nosaltres sempre ens hem queixat de que teníem un servei petit, amb metres quadrats, i que a més de ser petit, el fet de tenir pacients pendents d'ingrés doncs feia que es fes més petit. Si en el plaquet resolguem les dues coses, no? Per un costat tenim drenatge per a aquests pacients pendents d'ingrés i per un altre costat augmentarem els metres quadrats del servei, amb el qual tindrem més espai per atendre millor als nostres usuaris.
Mentre no arriba la remodelació de les urgències, aquest servei ha anat canviant per adaptar-se a la situació actual. Ara mateix un 20% de l'espai està dedicat a casos sospitosos de patir Covid, mentre que en els moments més crus de la pandèmia només un 10% de l'espai era per pacients no Covid. El que més preocupa ara Alonso és que arran de la situació els casos més greus no estiguin arribant a urgències.
Probablement hi ha gent que no ve per por. Clar, que la baixa complexitat no vingui per por, pues no és una mala notícia, però però sí que volem recalcar que aquelles persones que puguin tenir símptomes greus, i és difícil enumerar-los tots, però dolor toràcic intens, pèrdua de força en les extremitats, algun traumatisme al cap, etcètera, no? Que no deixin de venir a l'hospital per tenir por perquè us puguin contagiar amb el Covid.
Alonso també assenyala que en aquesta segona onada no s'ha fet net i que el nombre de casos s'ha estancat. Una situació alerta que podria provocar una tercera onada molt més dura que la segona.
La situació de la primera onada del coronavirus al Taulí es podrà veure a tota Europa a partir del 7 de febrer. Serà a través del documental Vitals del periodista sabadellenc Fèlix Colomer i produït pel Terrat. Els tres capítols del projecte es podran veure a HBO i, de fet, es convertirà en la primera sèrie en català que acull aquesta plataforma de streaming.
Colomer segueix amb la càmera pacients i infermeres del Taulí durant la primera onada, tant a l'hospital com a casa seva. L'objectiu era mostrar des de dins com es viu aquesta pandèmia i posar cares i noms als seus protagonistes. Així ho ha apuntat el periodista en declaracions al programa Al Matí.
Això serveix una mica com a homenatge, sense, també una de les coses que vol fugir el documental, que la majoria de sanitaris crec que n'estan farts, sense que siguin herois, sense que siguin soldats, sense que diguin que estan lluitant com això, com herois, no? Vull dir que són persones normals que s'han trobat en una situació excepcional i com que són els màxims professionals que hi ha al món, no? Que és, si ets que ets sanitari és perquè segurament ets bona persona i vols ajudar els altres.
El projecte va començar en solitari. Poc després, el Terrat es va convertir en coproductor i, en passar pel Festival Docs de Barcelona, van garantir que es podria projectar a l'HBO. Colomer explica quins són els punts que els van reconèixer des de la plataforma.
I des d'aquell moment va dir això s'ha de fer, i s'ha de fer per HBO, i s'ha de veure a tota Europa. Ens han arribat amb desenes i desenes de propostes relacionades amb el Covid, però el vostre no té res a veure, perquè teniu l'accessibilitat que no ha tingut ningú al món i perquè esteu parlant en present, i no han passat de fa tres setmanes vaig estar a l'hospital. No, ho estem veient en present, no hi ha entrevistes, no hi ha veus en off, les coses s'expliquen per si soles, i a més estem com a dins del rovell de l'ou, no? I això, i la Hanca ho va com veure molt.
Colomer també destaca que Sabadell tindrà molta visibilitat a través del documental, ja que hi ha imatges de la ciutat passant dels carrers deserts del confinament a la vida de la desescalada.
I des d'avui ja s'han obert les inscripcions per participar a la Cap d'Any Reis, que aquest any serà en format virtual i servirà per lluitar contra el coronavirus. Els participants es poden apuntar a la cursa per internet i tenen temps fins al 31 de gener, concretament 40 dies, una quarantena. Es pot escollir si es vol fer un recorregut de 5 o 10 quilòmetres. Els participants han de registrar l'activitat a través d'un telèfon o el rellotge intel·ligent i enviar l'arxiu a hola@capdanyreis.cat abans que acabi el termini.
L'objectiu de la cursa d'aquest any és recaptar diners per la Corporació Sanitària del Parc Taulí. A l'hora de fer la inscripció, es pot fer una aportació voluntària de 3, 5, 10 o 20 euros. I és que, com ha explicat Aleix Muñoz, president de We Run Sabadell, organitzadors de l'esdeveniment, aquest any el més important és fer esport i ser solidaris.
És inscripció gratuïta. Aviam, el que es tracta és d'incentivar que la gent faci activitat esportiva, que evidentment el lema de que des de l'UFEC es promou de que l'esport no és el problema, sinó que és la solució des de 13 i des d'usuari particular i persona que practica esport, crec que és el cert, i que ens limitin això, jo crec que és a nivell, ja veurem quins efectes en el cap de la gent i en els cossos de la gent ens suposa aquestes limitacions, però el que es tractava era de promoure activitat física, no perdre aquest esdeveniment, però sobretot el que es tractava era de promoure una acció solidària.
El també presentador del programa 13 de Ràdio Sabadell ha recordat que aquest any és el 10è aniversari de la cursa de Cap d'Any i espera que l'any vinent es pugui tornar a celebrar amb normalitat. Com dèiem, el termini per apuntar-se i fer la cursa de manera individual acaba el 31 de gener.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Tanquem la carpeta de la pandèmia. Els candidats més votats a les primàries de Junts per Catalunya s'han presentat aquest migdia al racó del campanar de Sabadell. A la roda de premsa hi han assistit el número 1 i el número 2 de les 4 circumscripcions catalanes. La plana major del partit a Sabadell també hi era present.
Després d'escoltar els caps de llista de la formació per Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, la portaveu del grup municipal de Junts per Sabadell, Lourdes Siurop, ha justificat per què aquesta presentació s'ha fet a la ciutat.
Perquè Sabadell forma part de Vallès Occidental, que és la capital de la comarca, la cocapital. A més, es va donar molta importància al territori, molta importància al món local, i a més el fet de que no tot ha de passar per Barcelona, sinó que el territori serà molt present tota la campanya i amb l'acció de govern que esperem tenir oportunitat de poder desenvolupar un cop passat el 14 de febrer.
La llista de Junts per Catalunya que concorrerà a les eleccions del febrer encara s'està completant, i la regidora sabadellenca no descarta ser-hi, ja que és un repte pel qual té il·lusió. La candidata a la presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs, diu a Ràdio Sabadell que estan oberts a tothom.
Bueno, hem vingut a fer una fotografia amb els primers caps de llista que han triat la nostra militància des de Junts per Catalunya. Volem fer-ho a Sabadell, això també és una declaració d'intencions. I ens hem presentat com els que som, no? Els de Junts per Catalunya, oberts a tothom, on sempre hem d'estar presents, expectants a tot el moviment independentista que s'assumi per fer aquest govern fort el 14 de febrer, i això és el que hem dit i això és el que hem vingut a explicar.
La llista es presentarà en breu i l'haurà de ratificar tota la militància del partit.
Sabadell impulsa una campanya per fomentar el comerç just a la ciutat. La xocolata que endolceix vides comptarà amb una guia virtual per explicar com seguir aquesta alternativa i un vídeo promocional per sensibilitzar i conscienciar el públic. Júlia Ramon, bon dia.
Bon dia, doncs sí, tot just fa una hora que s'ha presentat aquest manual d'instruccions per consumir de manera solidària i sostenible en els diferents comerços de la ciutat. L'objectiu principal d'aquesta campanya municipal és acabar amb les injustícies laborals i el desequilibri econòmic entre les botigues convencionals i les de proximitat. Francesc Vives, el coordinador d'Oxfam Intermón i un dels impulsors d'aquesta campanya, explica la principal diferència entre els dos models de consum.
La gran diferència seria que mentre que el comerç convencional que està en mans de les grans multinacionals, els beneficis són, com tots sabem, pels grans multinacionals, pels consells de direcció de grans multinacionals. En el cas del comerç just, els grans beneficiaris són els productors i els consumidors. Els productors perquè reben un preu just pel seu producte i els consumidors perquè tenim un producte de gran qualitat i que, a més, està creat seguint uns criteris mediambientals que no tenen ni de bon tros els multinacionals.
Tot això es desplega amb més detall dins de la guia, igual que el conjunt de raons per consumir productes sostenibles i de proximitat. Cal tenir en compte que aquest comerç no només recau sobre les botigues agroalimentàries, sinó que es pot extrapolar a tots els sectors. La xocolata que endolceix vides està especialment adreçada als joves, ja que són un col·lectiu de futur i, per tant, el principal públic a conscienciar. Agermanament Sense Fronteres també ha col·laborat amb aquesta campanya i l'entitat confia que aquesta edició serà una de les més efectives perquè es difondrà per les xarxes socials i aquest és un espai cada vegada més explotat. El vídeo i la guia es poden consultar a la pàgina web l'Ajuntament, i qui vulgui també pot enviar el seu correu electrònic per rebre més informació sobre el comerç just a Sabadell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Per Nadal, no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Malcet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
S'acosta el Nadal.
I Ràdio Sabadell, de nou, es posa al costat del comerç local.
Torna la campanya de publicitat gratuïta adreçada a les botigues de la ciutat.
Si el teu establiment s'ha vist afectat pel segon tancament,
ara tens l'oportunitat d'anunciar-te gratuïtament a la 94.6.
Envia'ns una gravació de 20 segons parlant-nos del teu comerç i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat@radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
publicitat@radiosabadell.fm
Ràdio Sabadell estima el comerç local.
Ràdio Sabadell estima Sabadell.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Notícies migdia.
Per arribar a les 2 de la tarda, moment per sortir de la ciutat per repassar altres notícies del dia i comencem amb la grossa de Nadal, que aquest any és el número 72.897 i que ha repartit 60 sèries a Reus i un dècim a Tarragona.
La grossa de Nadal està dotada amb 400.000 euros cada dècim, 4 milions d'euros la sèrie. El premi s'ha cantat quan passaven 2 minuts del punt del migdia. El segon premi ha estat el 6.095. Ha repartit 15 sèries a Badalona i 10 a Palau Solità i Plegamans, al Vallès Occidental. El tercer premi, el 72.472, ha venut 15 sèries a Ripoll. També s'han repartit 4 sèries més a Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Santa Margarida de Montbui i Anglès. I els quarts han estat el 38.341 i el 75.981.
I ara una notícia d'última hora, i és que la residència Fiella de Tremp serà investigada per un presumpte delicte d'homicidi imprudent. La Fiscalia de Lleida ha obert diligències contra els responsables del centre residencial, que són a l'ull de l'huracà per al degoteig de morts dels últims dies. De fet, la xifra s'eleva a 61 dels 160 residents. Salut es va comprometre a fer arribar a la Fiscalia aquest dilluns tota la documentació que el Ministeri Públic va demanar. I ara el resultat és aquest, que la residència, els seus responsables, seran investigats per un presumpte delicte d'homicidi imprudent. La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'RT, ha baixat en les últimes hores de l'1,52 a l'1,40, segons les dades del Departament de Salut.
El risc de rebrot també ha baixat 9 punts, fins a 357, mentre que la incidència a 14 dies sí que puja de 257,72 a 270,87. S'han declarat 2.192 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens. El 5,06% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'han informat de 32 noves morts. Hi ha 1.610 pacients ingressats als hospitals amb Covid-19, 13 menys que en l'anterior balanç, tot i que pugen a 334 les persones a la unitat de cures intensives, 7 més que fa 24 hores.
Mentrestant, els grups escolars confinats per Covid-19 són 929, 73 menys que dilluns. Segons les dades del Departament d'Educació, són l'1,39% del total.
Hi ha 23.130 persones confinades, 1.752 menys que en el balanç anterior, 21.968 alumnes, 1.098 docents i personal d'administració i serveis i 64 de personal extern. En els darrers 10 dies s'han confirmat 1.754 positius, 1.524 alumnes, 209 docents i personal d'administració i 21 de personal extern. Els positius acumulats són 33.934, 105 més que en el balanç anterior. Pel que fa als centres tancats, han passat d'un a quatre.
I el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat ja la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions al 14F.
El decret sosté que no s'ha proposat cap candidat per ser investit president o presidenta de la Generalitat en un termini de 2 mesos i, per tant, el Parlament queda automàticament dissolt i es convoquen uns nous comicis. Tanmateix, el document subratlla que si per raons derivades de la pandèmia de la Covid-19 el desenvolupament del procés electoral no es pogués dur a terme amb les garanties necessàries, es podia deixar sense efecte la convocatòria. Això sí, proposant una data posterior que sí que ho permeti.
I la mestra i pedagoga Maria Teresa Codina i el cantautor Lluís Llach han estat reconeguts amb la Medalla d'Or de la Generalitat.
És la màxima distinció honorífica que atorga l'executiu català per reconèixer les persones que han prestat serveis rellevants al país. De Codina se n'ha destacat que és una de les persones referents en el món de la pedagogia a Catalunya i de Llach una trajectòria destacada com a cantautor, escriptor i polític i el compromís amb el país.
Un minut per les dues. Marxem. tingut tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm i que hi tornem a partir de les 4 als butlletins i a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Ho deixem aquí també amb el Sergi Cubero, al control tècnic. Ara, els esports a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.